Són les 4 de la tarda.
Fórmula Estel, la fórmula musical.
Hola, bona tarda. Picabaralla dialèctica entre el president Carles Puigdemont i el líder dels populars catalans Xavier García Albiol en la represa a primera hora d'aquesta tarda de la sessió dins el debat sobre la qüestió de confiança al president de la Generalitat. El dirigent del PP ha equiparat el president català a la CUP i ha criticat la nova Convergència perquè, segons ha dit, ha renunciat a la centralitat política per vendre's a l'esquerra anticapitalista. Albiol ha desgranat el programa de la CUP i ha dit que el referèndum no es pot convocar il·legalment. Carles Puigdemont ha respost reiterant que precisament el referèndum que ell convocarà no serà il·legal perquè estarà avalat per un Parlament elegit democràticament a partir d'una proposta que es refrenda a les urnes pels ciutadans. I això, ha afegit el president de la Generalitat, no pot ser mai il·legal. De fet, la discussió continua ara amb la intervenció de García Albiol dient que Puigdemont no pot afirmar que el govern espanyol està en funcions i no fa la feina quan té uns pressupostos en vigor mentre que el govern català no els té aprovats. Tal com es preveia d'altra banda dins aquest mateix debat que es resoldrà a les 7 de la tarda amb la votació final sobre la qüestió de confiança, Ciutadans, PSC i Catalunya Sí que es Pot també han anunciat aquest matí que votaran contra la qüestió de confiança i han dit que no és raonable plantejar la dialèctica en termes de referèndum o referèndum. La diferència és que Lluís Rebell, de Catalunya Sí que es Pot, sí que ha defensat la consulta, però ha dit que les presses poden desvirtuar-la. I mentrestant segueix el caos en el PSOE. La presidenta del Comitè Federal dels Socialistes Espanyols, Verónica Pérez, ha proclamat avui que ella és l'única autoritat del partit en aquesta condició i Pedro Sánchez es manté en el càrrec.
Ràdio Estel, la Seu d'Urgell, 105.0.
L'aire fresc i les bones companyies arriben cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel de la mà de la veu dels animals i la natura. Un programa de l'ONG ADA per descobrir i aprendre tot allò que la nostra mascota i el nostre medi ens aporten cada dia. La veu dels animals i la natura. Els divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel.
De Nadal a Nova York. Del 30 de novembre al 5 de desembre, viu amb el Club Més Amics una estada inoblidable per gaudir l'ambient nadalenc de la capital del món. Gaudiràs d'un sopar jazz, sopar creuer, eucaristia a St. Patrick, gospel a Harlem, mercat d'arbres de Nadal i moltes més sorpreses. Del 30 de novembre al 5 de desembre, les llums de Nadal de Nova York amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmesamics.cat i el 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Es pot viure uns quants dies sense menjar, però no sense resar.
Mahatma Gandhi, polític i pensador.
Ràdio Estel.
És gran ser gran, amb Marc Rius.
Un programa patrocinat per Grup Gran Vida.
Res ens fa envellir amb més rapidesa que el pensar incessantment en què ens fem grans. Comencem, és gran, és gran. Salutacions de part de l'equip del programa que ara els presento. A la producció, Irene Porter, els controls tècnics, com cada dia, tocant els botons, pujant i baixant el volum, Mario Ramírez, i a la conducció, qui us parla, Marc Rius. Avui a Ràdio Estel i dins el programa És gran, ser gran, acabarem amb els falses mites de les residències. Per parlar d'aquest tema, avui a Ràdio Estel està aquí a l'estudi. Ens acompanya el senyor Lluís Gutiérrez, gerent del grup Gran Vida, grup de residències de la tercera edat i de centres sociosanitaris. Lluís, bona tarda, benvingut.
Molt bona tarda, moltes gràcies, Marc.
Tornem a tenir caloreta.
Torna a venir la calor una altra vegada.
I a València dirien el caloret. Bé, si et sembla, comencem amb la primera pregunta. La residència és l'última llar?
No té per què ser l'última llar. De fet, no ho sabem, si serà o no serà l'última llar. I també és positiu no pensar així. És a dir, ingressem a una residència perquè tenim necessitat de fer-ho, perquè pensem que allà ens cuidaran i ens atendran i satisfaran les nostres necessitats, i si serà o no serà l'última llar, ja ho veurem amb el temps.
Els treballadors intenten que les rehabilitacions siguin més lentes perquè, no sé, l'estància s'allargui, que l'ingressat estigui més temps a la residència.
No.
Això és cert?
No, això és absolutament fals, Marc. De fet, tot el personal encarregat de fer les rehabilitacions, que en aquest cas, òbviament, és el personal titulat en fisioteràpia, com tots els altres professionals que formen part de l'equip multidisciplinar d'una residència, el que intenta sempre, i és el seu objectiu, i és la seva raó de ser, d'estar treballant en el centre, és la satisfacció de l'usuari. Per tant, aniran més lents o més ràpids en funció de com respongui l'usuari i quines siguin les seves necessitats. I repeteixo, sempre buscant la seva satisfacció.
Un altre mite que sentim a vegades, afortunadament, potser ara ja no tant, no? Però se sentia molt, és que les persones ingressen a la força i estan en una residència d'una forma com obligats.
No, això és, Marc, també és avui en dia, no és així. És a dir, parlàvem anteriors programes de que el qui pot ingressar en una residència, parlàvem de que pot ingressar en una residència totes les persones majors de 65 anys, pot ingressar en una residència qualsevol persona que tingui un cert tipus de discapacitat, sempre i quan hi hagi un informe social que així ho plasmi, però hi ha d'haver sempre una condició necessària que s'ha de complir, i és que l'ingrés en una residència sempre, sempre, sempre s'ha de fer de manera voluntària. I és més, que aquesta manifestació de voler, aquesta voluntat de voler ingressar en una residència, s'ha de plasmar formalment mitjançant un document que així ho estableixi.
Un altre dels mites que hem sentit molt, se sentien molt, són que les residències són molt cares i no estan a l'abast de tot el món. No hi pot anar tothom que vol.
Jo, Anna, això és una molt bona pregunta que fas, Marc, perquè Gràcies. Sí que és cert que hi ha, socialment pot haver-hi la imatge o la percepció de que les residències són cares. No, jo no diria que són cares, sinó que les residències tenen el preu que han de tenir. I m'explico. Sí que és cert que hi ha diferències de preus entre residències basats única i exclusivament pels serveis que donen. És a dir, perquè una residència, la diferència de preu entre una residència i una altra pot estar al voltant del doble, per exemple, doncs perquè la que cobra una miqueta més, o cobra bastant més en aquest cas, té una sèrie d'instal·lacions que l'altra no té. Una sèrie de comoditats dins les instal·lacions que l'altre no té. Fa unes setmanes, Marc, quan un oient em preguntava, que va trucar posteriorment al programa, diu, escolti'm, diu, com és que hi ha residències, per exemple, a la ciutat de Barcelona, que valen 1.300 euros al mes, i en canvi d'altres que en valen 3.000 euros al mes? La resposta a aquesta pregunta és òbvia, no? I és fàcil, és a dir, igual que si una persona busca un pis en lloguer i apena quins barris on vagi de Barcelona es trobarà exactament amb el mateix pis, però depenent del barri pot haver-hi diferències de preu important, amb les residències passa exactament el mateix, perquè al final estem ocupant un immoble. Per tant, un dels factors importants que explica les diferències de preu és en el barri on ens trobem, i d'altres, com poden ser les tipus de comoditats que tenim dins les instal·lacions del centre.
Anem a obrir les línies telefòniques, perquè la Irene va dir que ahir que obríssim una miqueta abans, perquè ahir es van quedar alguns oients sense poder fer la seva pregunta o explicar la seva experiència. El telèfon del directe d'aquí, d'aquesta emissora, de Ràdio Estel i d'És Gran, Ser Gran, és el 93 409-2771 i 93-409-2772. Aquests dos són els números de telèfon que poden fer servir a partir d'ara per fer qualsevol consulta o per, bueno, si tenen alguna experiència per explicar-se, ja saben que poden fer marcant aquests números. Lluís, una altra mitja és una residència d'avis, no es pot fer fora a ningú, encara que molestin, que hi hagi un senyor, que molestin un altre, o, en fi.
Per aquest tipus de qüestions que ara planteges, que pugui molestar els altres residents, o no pugui molestar, o pugui dificultar la convivència dins el centre, al final això és feina i treball evitar aquestes situacions per part del propi personal del centre.
Clar.
Si amb algun tipus de resident se li ha de dedicar més temps per evitar precisament aquest tipus de situacions, se li dedica. Sí que hi poden haver-hi situacions pel quals la normativa pugui emparar el centre a prendre aquest tipus de decisions. Ara bé, i ara aquí parlo ja pel grup Gran Vida, en aquest tipus de situacions sempre es busca una solució, perquè des del punt de vista ètic això no és recomanable ni entra a formar part de la nostra manera de ser del grup Gran Vida. Per tant, quan hi ha situacions d'aquest tipus, sempre es busca una solució, però mai es pren la decisió unilateral d'expulsar, en aquest cas, un resident del centre. Mai.
Mai. Un altre mite és que els residents no es poden moure amb llibertat. Això és cert?
No, els residents es poden moure per la residència amb total llibertat. És més, els residents s'han de moure per la residència amb total llibertat, sempre i quan pensant un aspecte important, que és que convivim una sèrie de persones, compartim unes instal·lacions, i aquesta llibertat en els moviments que podem tenir dins la residència, el que no pot permetre, el que no podem permetre, és que perjudiquin els altres residents. Clar. Però quan ens movem per total llibertat dins el centre i no perjudiquem a ningú, sinó tot el contrari, endavant, podem moure amb total llibertat pel centre.
Un altre mite que s'havia sentit molt és que les persones no són feliços en aquests centres, no hi ha alegria.
Una excel·lent pregunta, Marc, perquè és un dels altres mites que tampoc és cert. És a dir, i a més, la resposta a aquesta pregunta empíricament està demostrada. És a dir, una persona que està sola a casa seva tindrà una satisfacció, la que tingui X, i segurament valorarà molt estar a casa seva i poder rebre les visites de la seva família a casa seva i poder disfrutar de la seva casa. Ara bé, aquesta mateixa persona en una residència es demostra empíricament, que al cap d'un temps és més feliç que quan estava a casa seva. Per què? Perquè està més ben cuidada, perquè comparteix els espais, perquè gràcies a estar dins la residència aconsegueix amistats, perquè està més controlada des del punt de vista de la medicació, etc, etc.
Clar, això ho heu explicat vegades, i és lògic d'entendre, no? Clar, s'entén que si decidim nosaltres tenir el pare a casa, molt bé, però clar, si treballa el marit i treballa la senyora, el pare a casa sí, però sol. Clar.
Exacte. I, a més, correm el risc de l'aïllament social, que n'hem parlat en anteriors programes, que és una persona que està moltes hores al dia sola a casa seva. Per tant, correm el risc, si té dificultats de mobilització, de que estigui moltes hores sola a casa i no baixi a baix, per exemple, al carrer donar una volta, no? Per
Clar.
Tant, correm el risc de que socialment l'aïllem, aquella persona.
Clar.
Cosa que no passa en una residència. Per tant, la felicitat en una residència sempre serà major, molt, molt més alta que estar a casa en aquestes circumstàncies.
Un altre és que s'abandonen els avis a les residències.
No, jo no voldria dir abandonar, perquè per començar la residència no s'abandona ningú. Perquè la persona està ben cuidada, això ja d'entrada. Per tant, si estem ben cuidats, difícilment estem abandonats. Altra cosa és que en algun cas molt puntual que ens hem trobat al llarg de tots aquests anys sí que pot haver passat que la família no vingui amb la periodicitat que tots voldríem a veure el seu familiar a la residència, pels motius que sigui. Però abandonat pel terme abandonament, no.
Clar, que la família igual també pot abandonar el pare si està a casa i no anar a veure gaire. Vull dir...
Correcte. De fet, el tema de l'abandonament també es pot produir al domicili.
Exacte.
No perquè estem en una residència, resulta que els abandonem, no? També pot ser en el domicili que passen un parell de setmanes i resulta que els fills no han anat a veure el pare o la mare a casa seva, no? També pot passar aquesta situació i segur que es produeixen molt. Per això dic jo que els termes de l'abandonament a la residència no hi entren, és a dir, la persona que entra a la residència no estarà mai abandonat, d'entrada, perquè hi ha una sèrie de persones que vetllaran per ell o per ella, i quan entràvem als temes que apuntaves fa un moment de la felicitat, també. Per què? Pues perquè el resident, el fet d'estar ben cuidat, ben atès i ben controlat, amb tots els aspectes, per l'equip multidisciplinar que treballa a la residència, segur que aconseguim tard o d'hora incrementar la seva satisfacció i també la seva felicitat. Clar.
Anem a donar pas a una trucada. Jaume, endavant. Hola, bona tarda.
Hola, bona tarda. Bueno, he trucat alguna vegada. Bueno, jo tinc deficiència i tinc contacte... Jo no estic en una residència, estic a casa, no? Però tinc contacte amb gent d'una residència del Prat. I bueno, ja tot, com que n'hi ha moltes deficiències, doncs pues, clar... Hi ha un company meu que a vegades ve emprenyat perquè algun xaval li toquen la roba, si no malgrat bé li toquen i això, no? Però és que, ell té més, una mica més de llibertat perquè ell ve a casa els dijous. Està en una ciència, però ve a casa els dijous fins diumenge. Perquè nosaltres també som d'una sessió de trens i anem a un parc o anem a un altre.
El parc de Cornellà?
Eh?
El parc de Can Mercader de Cornellà?
Bueno, també hi anem, però anem
a... Molt maco.
A la Uraneta, a varios llocs, o a veure maquetes també.
I la pregunta, volia fer alguna pregunta, senyor Lluís Gutiérrez?
Sí, no, és el que jo et deia, que per sempre ja sé que està una mica... Em molesta perquè el meu company més, massa gust tampoc està, no? Perquè a mi n'hi ha xavals que toquen les coses, que li toquen la roba, o... I també la roba que els hi porten, pues, no sé on la porten, que també a vegades li falten coses. I ell no... Ell preferia un pis tutelat, no?
Pues...
Però no li acaben de donar, perquè, bueno, té un positiu o té una cosa, diu que necessita més cuidaus i que no li acaben de donar.
El senyor Lluís Rodríguez, Lluís Gutiérrez, contesta.
Molt bona tarda, senyor Jaume.
Bona tarda, no jo... és el meu problema. I com que estic comptat, li pregunto. Jo tinc deficiència, però jo vinc a casa de moment...
Doncs,
més endavant ja ho veurem.
Doncs molt bé que així sigui per molts anys, senyor Jaume. Jo, pel cas que vostè apuntava, jo el que li recomanaria que fessin amb el seu amic, que li passen aquestes experiències, que li toquen la roba, i aquest tipus de situacions, és que parlin amb el centre i aquestes situacions no les han de permetre. És a dir, la roba forma part dels utensilis personals d'un, han d'estar guardats en un armari i aquest armari únicament pot tenir accés, el personal del centre, òbviament, però l'usuari. I, per tant, ningú li podria tocar la roba. Parlin amb el centre i que aquestes coses no les permetin, perquè, repeteixo, la roba entenc que estarà posada dins l'habitació i l'habitació és un espai personal de cada un dels usuaris.
Una cosa de dir, bueno, jo, com que tinc... És el meu company, doncs... Pues, i una segona, però ràpida, que era el que deia, que els que cobrem poc, si algun dia tenim que anar... Pues, quin tipus de residència deu ser, perquè, clar, els que tenen pasta, pues, tindran totes les... igual que els que viuen a Pedralbes o a altres llocs, pues, tenen lujos i tal, i moltes coses, no?
El senyor Gutiérrez li contesta.
Miri, senyor Jaume, ha fet una molt bona pregunta. Les residències avui en dia, i cada vegada més... estan a l'abast de pràcticament ja totes les butxaques, dels rics i dels que no som tan rics. Per tant, senyor Jaume, el dia que vostè s'ho plantegi i vulgui prendre una decisió, jo li recomano és que s'anoti ara el nostre número de telèfon, ens truca, i sigui quina sigui la seva import de la pensió, sigui quina sigui, repeteixo, segur que trobem una solució.
Jo tinc deficiència i cobro Molt poc, per això dic que cobrava poc treballant, doncs ara menys.
Molt bé, doncs ja...
Vale, nota,
de tota manera, controli, ja deu haver donat el telèfon, però és el 93-181-50-27. 93-181-50-27 és el telèfon del grup Gran Via.
Molt bé, doncs...
Gràcies per haver trucat, Jaume, i fins la propera. Gràcies.
Gràcies, molt bona tarda.
Recordem el telèfon del directe, 93-409-2771, 93-409-2772. Lluís, el menjar de les residències, diuen, es deia abans, que no és l'adequat pels nostres familiars.
No, ni molt altre, menys.
Un altre mite antic.
No, és ni molt menys, és així. De fet, dubto que hi hagi algú que mengi tan bé com qualsevol persona que estigui ingressada en una residència.
Jo, quan vaig vindre allà a veure Talella, vaig quedar parat perquè hi havia dos menús. Hi havia. O sigui, podien triar.
Correcte. De fet, de menús n'hi ha 5 diaris.
5?
5 menús. No és que es pugui triar, cuidado, sinó 5 menús, que vol dir que hi ha 5 tipus de menús adreçats a les 5 tipologies de residents que hi poden haver en aquell moment, quan vas venir, marca la residència. Menú basal, menú triturat, hipocalòric, diabètic, etcètera, etcètera. Per tant, repeteixo, dubto que hi hagi algú que estigui tan ben alimentat, des del punt de vista nutricional, de gramatge i de valor calòric, que algú que està en una residència. Per què dic això? Perquè a la residència mengem de tot el que s'ha de menjar. I difícilment quan estem a casa ho fem.
Un altre mite és que les residències són per a persones a les quals la seva família o els seus familiars no es preocupen gens per elles.
No, ni molt menys. I ara parlo ja per experiència personal en el grup Gran Vida. La preocupació, l'atenció que pugui fer una família és absolutament important, és absolutament necessària, i és que, a més, és complementària a l'activitat o a la tasca que podem fer dins de la residència. El nostre, sempre en aquest cas, en aquest tipus de preguntes, Marc sempre dic el mateix, i el nostre eslògan del grup Gran Vida ho resumeix molt bé, que és: ningú l'estima com tu, ningú el cuida com nosaltres. És a dir, l'amor de la família es complementa amb l'atenció, amb el cuidado de la residència. I quan això, que és la gran majoria dels casos, ho aconseguim, l'amor de la família, repeteixo, i l'atenció i el cuidado de la residència, és un èxit segur. I l'èxit és la satisfacció i el benestar del nostre usuari.
Ingressar en una residència és per sempre?
No, ni molt menys. I, de fet, no hem de pensar mai així. És una nova etapa de la nostra vida que necessitem una sèrie d'atencions i decidim ingressar en una residència. Això serà per sempre o no? No ho sabem, ja ho veurem. És a dir, igual que una persona es compra una casa i diu: aquesta sí que serà per sempre. No ho sabem si serà per sempre o no. A lo millor ens encansem, o a lo millor resulta que sí que ho és per sempre, o a lo millor resulta que decidim anar-nos en un altre lloc. Per tant, quan ingressem a una residència és per sempre? No ho sabem. El que sí que tenim molt clar és que és el lloc on necessitem en aquests moments. Pot passar, que a vegades passa, Marc, que és que passen una sèrie de mesos i aquella persona està molt millor que quan estava al domicili, que és el més habitual, i decideix tornar a casa. També ens ha passat, això. O la gran majoria dels casos, que, escolti'm, jo d'aquí no me'n vull anar mai perquè estic la mar de bé, perquè he fet amics i perquè tinc una sèrie de persones aquí que em cuiden cada dia i ja me'ls estimo molt. Per tant, jo no me'n voldré anar mai. Serà per sempre o no? No ho sabem. Clar. Tampoc ens ha de preocupar massa, això.
Un altre mite que tots ja hem anat veient que realment s'ha derrumbat per si sol és que dins una residència hi ha més tristor que alegria.
No, ni al contrari. Hi ha molta més alegria que la que pot arribar a semblar. Home, òbviament, quan un va a una residència per primera vegada, el que no pot esperar trobar-se és, doncs, gent adolescent, com la que trobaríem, per exemple, en una escola de primària, que tots criden i tots salten i tots corren i juguen a la pilota. No, una residència en aquest ambient no és. De fet, tampoc és l'adequat. A la residència necessitem tranquil·litat, molta tranquil·litat, que les coses es facin no de pressa, tampoc molt a poc, però no de pressa, i sobretot alegria, però l'alegria es pot manifestar de moltes maneres, no té per què ser que tots cantant i tots ballant, que també ho fem, també cantem i també ballem.
No he vist Nadals, castanyades...
Exacte. Correcte.
A residències i molt bé.
Vam celebrar la revetlla de Sant Joan, celebrarem ara que les estem preparant ja les castanyades, celebrarem el Cap d'Any, el Nadal, ho celebrarem tot. però quan toca. El que sí que és cert, hi ha moments del dia doncs, que ens ve de gust descansar, descansem, ens ve de gust mirar la tele, la mirem, ens ve de gust doncs, fer una tasca d'estimulació cognitiva, la fem, o ens ve de gust doncs, xerrar amb el company, doncs xerrem amb el company.
Clar, és que una residència, cadascú, hi ha molta gent allà, però pot estar fent una cosa diferent.
Correcte. És a dir, hi ha moments del dia que hi ha el que anomenem al grup Gran Vida les activitats lliures. Que vol dir que es munten diferents tipus d'activitats que ja sabem que agraden al conjunt dels nostres usuaris de cada un dels centres i cada un dels usuaris va allà on li agrada fer. Poden ser treballs manuals, poden ser escoltar la música o pot ser una tasca més o una activitat més de física, de fisioteràpia, no?
Es pot, si una persona no es troba bé i diu, bueno, jo m'agradaria sopar a l'habitació,
aquí, Marc, sí que el tema de sopar a l'habitació, més que res per un tema primer de control
clar.
I d'higiene també de l'habitació, no és recomanable.
No saps llavors si s'ho menja o no.
Exacte. És un tema de control. Repeteixo que les residències, ho he repetit en molts programes, no som hospitals. Per tant, en hospital sí que un menja i dina i sopa i esmorza a l'habitació. No, en la residència no és recomanable. Primer per un tema de control. Hem de controlar en tot moment el resident, quan menja, quan no menja, quan fa activitat, sempre ha d'estar sota el nostre control, encara que sigui visual, però ha d'estar sota el nostre control visual. Per tant, no és recomanable que ho faci a l'habitació de manera discreta. En algun cas puntual podria ser, però no ha de ser ni recomanable ni una situació massa habitual.
Lluís, per quin motiu creus que una persona ha agafat el seu pare i se n'ha anat d'aquella residència? N'han anat a buscar un altre perquè
els motius poden ser, sí, els motius poden ser molts. Aquesta és una situació que passa. I ens passa al centre de Gran Via. A vegades se'ns en va un usuari o a vegades rebem usuaris d'altres residències. Quins són els motius? Bé, els motius poden ser molt diversos. Doncs, per exemple, el canvi de domicili dels familiars pot ser un motiu. Motivats per qüestions laborals, per exemple. Clar. És possible. Escolta, que visc a Barcelona i ara resulta que m'ha sortit una feina, a la Cerdanya. Per tant, clar, no podré venir cada dia i el cap de setmana potser se'm complica.
Tampoc pots,
clar. Pues, per tant, ens anem tots cap a la Cerdanya, no? I busquem una residència, per exemple, a Puigcerdà. Altres situacions pot ser, doncs, miri, jo estava en una residència privada, estava en llista d'espera en una residència col·laboradora amb la Generalitat i m'han trucat que ha sortit una plaça. Jo estava fent un gran esforç econòmic per estar en la residència privada i no vull deixar desaprofitar aquest avantatge amb aquesta subvenció que em donaran. Per tant, també en aquest cas seria un motiu de trasllat, no? El que sí que és important en aquests casos, i això és on treballem molt, és que els trasllats no es produeixin mai per insatisfacció, ni de l'usuari ni de la família.
I per últim, un consell que avui ens està escoltant els nostres oients. Estan dubtant anar a visitar una residència, si a casa, com aquest senyor que ha trucat ara, que no sap... Què els diries?
No s'ha de dubtar de venir a veure una residència mai.
Clar, també és veritat.
Exacte. En tot cas, l'un el que ha de dubtar és si ingressem o no, finalment. Però de venir a la residència, repeteixo, el grup Gran Vida i les residències són transparents, volem ser transparents, les portes estan obertes a tothom que vulgui venir i fer-nos una visita.
Consell de dia.
Recordeu que l'exercici físic és la mesura més important que pot prendre per disminuir el risc de caigudes. Passegi una estona cada dia, pugi i baixi les escales a peu, vagi caminant al lloc utilitzant el transport públic. Són petits gestos que pot fer cada dia per mantenir-se en bona forma. Bueno, Lluís, pues, gràcies. Ens has explicat molt bé tot el que és de les residències, que ens interessa molt saber-ho, i t'emplaçem ben aviat, com vulguis, ja ho saps.
Moltíssimes gràcies, Marc. Ha estat un plaer, com sempre.
Fins aquí és Gran Ser Gran. Els agraïm que hagin decidit sintonitzar amb nosaltres aquesta hora de 4 a 4 i mitja de la tarda. I, bueno, i estem preparant el programa de demà, que els esperem. Demà divendres no. Demà divendres no, és que avui hem menjat arròs i pensàvem... clar, és dilluns. Dilluns els esperem, el dijous arròs, i dilluns tornem a estar amb vostès. Però preparem el programa igual, clar. Adéu-siau, bona tarda.
És Gran Ser Gran.
De dilluns a dijous a les 4 de la tarda a Ràdio Estel.
Gran, amb Marc Rius.
Un programa patrocinat per Grup Gran Vida.